Ràdio Fabra.
Benvinguts a Escolta'm, una conversa al voltant del taller de músics a Ràdio Fabra. Martí Ferrer que us parla i Lluís Benavides a les vies de so. Escolta'm és un programa amb el qual parlem sobre la història, l'actualitat o pròpiament la idiosincràsia d'aquesta institució amb seu al Raval i a Sant Andreu. I ho fem cada cop que emetem aquest programa amb convidats molt especials. I la convidada del programa número 16 de Escolta Més, Marta Duran. Sense natura no vivim, és la frase amb la qual es presenta Marta Duran en una coneguda xarxa social. Marta Duran, barcelonina, és una saxofonista i compositora graduada a l'Escola Superior de Música del Taller de Músics, és a dir, a l'ESEM. Marta Duran va ser als micròfons d'Escolta'm ara fa 2 anys i escaig, quan llavors col·laborava en el projecte Taller de Músics Ensemble amb Perico Sant Beat. A banda de col·laborar en diferents projectes vinculats al taller de músics i amb altres artistes, Marta Duran encapçala el seu propi quartet amb ella mateixa al saxo i composició, Elia Lucas al piano, Toni Pujol al baix i sintetitzador i Adrià Claramunt a la bateria. Amb aquest grup han registrat un primer disc, Shine, que ha presentat en sales com ara, per exemple, el Jamboree o la llibreria Byron i en festivals com l'Hora del Jazz, Talent Jazz, a la Pedrera o Fem Jazz a Banyoles. Shine l'ha publicat la discogràfica New Trad i el full promocional d'aquest disc descriu aquest treball de la següent manera. Shine fusiona la profunditat i la sonoritat acústica del jazz amb tocs d'elements electrònics creant una experiència sonora i única que transporta l'oient a un viatge per diferents dimensions. Déu-n'hi-do, Marta. Molt bona tarda, què tal?
Bona tarda.
Escolta'm, explica'm una mica en què consisteix aquesta fusió, una mica de jazz clàssic, de tocs electrònica, de fusió d'estètiques, com definiries una mica el teu estil?
Clar, perquè a mi, per exemple, o sigui, la meva base, la meva inspiració i el que més m'agrada és el jazz tradicional, per dir-ho d'alguna manera, com més acústic, el cool jazz, per exemple, o més tradi. És com, per mi, és la meva base i d'allà comença tot i és el que em flipa, però en el fons també m'encanten molts altres gèneres musicals, com el pop, com la música de Brasil, la bossa nova, em flipa. Llavors, al final, clar, jo toco el saxo perquè em vaig enamorar del jazz, però també tinc moltes referències d'altres estils i llavors d'aquí ve una mica tot, que al final és tot neix del jazz, però també hi ha... penso que és una música més melòdica la del disc i potser no tan tradicional, llavors és una fusió d'estils i també ho hem barrejat amb instruments, doncs, hi ha el baix, hi ha pedals, hi ha teclats, hi ha sintetitzador...
Hi ha efectes, també, no?
Sí, hi ha efectes, hi ha producció, hi ha mescla... O sigui, hem jugat molt amb els sons, per això que deia com de... Per mi és molt important crear atmosferes i crear com altres dimensions i produir a l'oient com un viatge, saps? Que puguis anar-te'n on tu vulguis quan ho escoltis.
Com ha sigut una mica el procés de creació? O sigui, tu, diguem-ne, decideixes crear aquest quartet i et poses a composar? O sigui, com va anar la cosa?
Sí, el vaig començar fa 3 anys o així, aquí al taller, tenia ganes de tenir el meu projecte i tocar i estar activa. Llavors vaig començar a crear el quartet i primer vam començar tocant estàndards i versions de temes i això, però de sobte vaig començar a escriure música meva i em vaig adonar que era una cosa que m'agradava molt fer i que quan tocava peces que jo havia escrit em sentia més segura, més tranquil·la, més feliç, més sincera.
Però, diguem-ne, des del primer moment ja vas tenir clar que no volies incloure mai cap versió, cap estàndard, o sigui que tot
alguna
era...
sí que en fèiem, sí, però tenia ganes d'explorar el món de la composició. Vaig adonar que m'agradava molt fer-ho i a poc a poc vaig anar escrivint temes i cada cop hi havia més temes meus al repertori. I llavors va haver-hi un moment quan vam fer el primer concert a la Pedrera, que jo feia temps que...
Perdona, o sigui, aquest quartet va debutar a la Pedrera, m'estàs dient?
No. Bueno, realment la idea de fer el disc va néixer a partir d'aquell concert. Sí, del primer, perquè vam tocar aquest estiu, però l'anterior també vam tocar-hi. I allà jo feia un temps que em rondava pel cap, no?, fer el disc, vull gravar, no, tal, aquesta música, vull que existeixi per sempre, no només tocar-la als concerts. I aquell concert, per mi, va ser molt màgic. No sé, va haver-hi allà com una cosa molt especial, un feedback del públic, va sonar d'una manera... Allà va ser quan vam incorporar el baix en pedals, i havíem fet com tot un procés una mica diferent d'on veníem, i vaig dir, vale, ho he de fer, he de gravar-ho. I allà va començar el procés... De dir, vale, vull gravar el disc i al setembre, si vam tocar el juliol, doncs al setembre vam arrencar-ho.
Escolta, una cosa que destaques o que l'he trobat quan em documentava és el paper que han fet tant el Toni Pujol, no?, com a productor.
El Tomàs.
El Tomàs Pujol, perdona. I el Carlos Manzanares. Parlem una mica d'aquestes dues persones i del que heu fet i quin paper tenen en l'estudi.
Bueno, amb el Tomàs, clar, va ser com la incorporació d'aquest quartet, no? Vaig dir, perquè jo volia com altres sons, no? Volia com allunyar-me una mica del que deia dels sons acústics del jazz de només, doncs, saxo, bateria, piano i contrabaix, que em flipa, però jo volia una altra cosa. I llavors vam incorporar i llavors amb el Tomàs vam dir, el Tomàs va dir, buah, això s'ha de gravar, tal, hem de fer alguna cosa, no sé què, va, bé, jo feia temps que buscava algú per produir, per crear, perquè jo tenia moltes idees al meu cap, però necessitava algú que sabés manejar el món de la producció, dels programes, de tot això, que a mi se m'escapa una mica més. Llavors, com que ell li va molar molt el projecte i estava motivat, li vaig dir, va, produïm-lo junts, tal, fem-ho. I sí, llavors vam començar el procés de preproducció, fent maquetes, jo explicant-li tot el que tenia al cap, ell aportant les seves idees, també, això, pam, pam, pam. I això, llavors vam fer preproducció, llavors ens vam tancar un cap de setmana amb el quartet a tocar, a provar, a fer maquetes i a gravar-ho tot per després crear les maquetes a l'estudi amb el Tomàs, tenir clar el que volíem fer, assajar, i llavors ja vam anar a l'estudi a gravar. I després va haver-hi tot el moment de la mescla amb el Carlos, que també va ser una màgia increïble.
El Carlos, que tinc entès que és un enginyer de so i productor que ha treballat amb, no sé, amb el Canc, em sembla,
sí,
no?
Sí, treballa moltíssim.
No sé si amb les Migues també pot ser.
Pot ser, ha treballat amb moltíssima
que no,
gent.
Que no és una persona que vingui directament d'un món més aviat jazzístic, no?
No.
No sé si és que el vau anar a buscar precisament per això que em deies.
Sí, perquè és una persona molt versàtil i ha tocat molts gèneres i treballa superbé i jo ja havia mesclat un tema amb ell, el de meditació que vaig gravar amb el Joan Albert Amargós i m'agrada molt el tractament.
Després, sí.
Del tractament que va fer i tot, i vaig dir, va, ho vull fer amb el Carlos, i vaig acertar 100%, perquè jo qualsevol cosa que li deia, mira, aquí m'imagino aquest so, que hi hagi com aquest efecte, o com tal, no sé què, i ell ho llegia al moment i deia, vale, pa, 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 i m'ho trobava en un segon, o sigui, qualsevol cosa que li demanava, i també aportava, o sigui, va ser uns dies meravellosos per mi.
Shine, brillantor. No sé si té res a veure amb la proposta, amb el so del disc. És un so, m'ha semblat, d'una netedat extrema, no? Molt propi de gairebé doncs, el jazz fusion dels anys 70, 80, una mica, no sé si... No sé per què has triat aquest títol.
Bueno, ve una mica, és una cosa més aviat personal, perquè... O sigui, per mi fer aquest disc ha sigut com un repte i com una manera de dir-me a mi mateixa... I una manera que també m'agrada pensar que si es pot transmetre al món, perquè m'agrada pensar-ho en mi, però també pels altres, com de que tothom té dret a brillar i que tothom té dret a tenir el seu moment i a respectar-se un mateix i dir jo sóc això, doncs ho mostro al món. Que és una cosa que jo he estat batallant els últims anys a mi mateixa, com de dir jo sóc això, però no, toco d'aquesta manera, però a vegades no sé si hauria de ser així o no, tal, no? Com dubtes a mi mateixa, inseguretats, i al final aquest disc ha sigut com, mira, aquesta és la meva música, així és com jo toco, això és el que a mi m'agrada, i ho ensenyo al món.
Una defensa de la personalitat pròpia, m'estàs dient, i del dret a ser cadascun com ho vulgui ser.
Sí, exactament, sí, sí. I per mi la paraula com brillar no, m'agradava més com shine. Bueno, també m'inspira molt... té a veure amb el món de la nit, per això la portada, no? com amb aquestes mena d'estrelles, com una mica de fantasia, m'agrada, he escrit pràcticament tot el disc per les nits, m'agrada molt escriure de nit, com aquest moment on tot para, com hi ha aquesta calma, i quan veig com un cel així, hi ha com algo que m'inspira, que em venen idees, m'inspira i somio, i com una mica com també com el món oníric.
Món oníric, i en aquest món oníric, en aquesta brillantor nocturna que m'estàs explicant de les estrelles i en les teves composicions, hem parlat d'influències en aquest tema que estàvem sentint, es diu Brasil. Hi ha coses més aviat de jazz contemporani, de pop, una mica com conjugues tot aquest conjunt de
sí, no sé, és que al final són les influències que jo tinc, és la música que he escoltat, que escolto, i surt doncs tota la barreja que jo tinc, de tot el background que tinc d'haver escoltat, i el que m'agrada surt allà, d'alguna manera. Sí.
Escolta'm, abans d'entrar en matèria i de començar doncs a analitzar, de fer un tast una mica dels temes d'aquest treball, parlem així una mica allò breument, de la teva trajectòria. Vas fer els teus estudis al taller, però jo m'imagino que abans de, perquè això no ho he trobat per enlloc, abans d'arribar doncs a matricular-te a l'ESM i de fer carrera com a música de jazz professional, jo m'imagino que devies començar per alguna banda i devies arribar al saxo per alguna altra, digo jo.
Doncs el del saxo va ser una mica una idea boja, que em va venir al cap, la veritat. O sigui, jo des de petit he estat connectada amb la música, sempre. Als 11 anys vaig començar a tocar la guitarra, després el piano, vaig continuar de manera autodidacta. He estat super connectada amb la dansa, he fet molta dansa, teatre, m'encantava tot el món del teatre musical, cant, o sigui, tot el que eren arts escèniques em flipava. Però, bueno, el jazz el vaig començar a descobrir com als 15-16 anys, i quan feia un curs de premusical a l'escola Coco Comín, i clar, ens posaven cançons com,
o sigui, perdona,
de Broadway.
Tu tens una carrera abans com a ballarina, m'estàs dient.
Sí, bueno, carrera no, però sí, he ballat molts anys. O sigui, he estat, sí, des dels 10, potser, o així, fins als 20. I sí, he estat sempre superconnectada amb tot això. Però, bueno, i això als 15-16 vaig descobrir el jazz i em vaig adonar que m'encantava, que em flipava. Jo em posava en algun estàndard, jo, a més, de Broadway, potser, perquè com feia musical i això... Pensa, uau, què és això tan increïble, m'encantava. I a poc a poc vaig anar, jo no, m'agradava, vaig anar investigant, vaig començar a descobrir més doncs, Ben Webster, Lester Young, tot això, i llavors escoltava el saxo, l'Ella Fitzgerald, no, i amb els solos de saxo, i pensava, uau, això m'apassiona, m'encanta el saxo. Llavors vaig apuntar-me al taller de músics quan anava a segon de batxillerat, perquè volia tornar a tocar el piano amb classes, però volia tocar el piano jazz, perquè em vaig enamorar del jazz. Llavors veia tot aquell ambient dels músics, no sé què, i deia, uau, jo vull estar aquí, jo vull estar aquí. I llavors vaig descobrir el disc d'aquest Gilberto, llavors em vaig enamorar extremadament de les Tanguets. O sigui, jo pensava, uau, és que jo vull fer això.
T'ho anava a dir, perquè abans m'has citat a Ben Webster, que és un saxo més aviat molt, un so molt robust, molt fort. I tu el teu so més aviat, no sé, si em diguessis això, doncs el que deies ara, no? O músic més contemporani, si vols, Breaker, per exemple, una cosa així. Vull dir...
Sí, clar, llavors va ser això, va ser com el descobriment per mi, els Tanguets, i vaig dir, uau, jo vull fer això. I em vaig llançar a la piscina. Llavors, jo els vaig dir als meus pares, és que vull tocar el saxo. I ells em van dir, bueno, vale, però a muerte, o sigui, si vols això, a muerte.
Bueno, està bé.
Sí. I llavors, amb 18, doncs em vaig apuntar al taller i vaig començar a tocar el saxo, i fins ara.
Ja has anat fent diferents projectes, no? He trobat, no sé si corregeix-me si m'equivoco, però a banda del que parlàvem abans, de quan vas estar doncs amb el taller de músics d'ensemble amb el Perico, també, per exemple, vas veure un enregistrament teu, pot ser, amb el Salvador Sobral, pot ser?
Ah, sí, clar, també vam fer el projecte amb el Salvador, va ser xulíssim. Sí, he tingut molta sort de formar part de tots aquests projectes, estic superagraïda.
Doncs anem a sentir una mica del teu projecte. Thank you. Güemar, o Güemar, no ho sé. Güemar, no? Güemar o Güemar?
Sempre hi ha aquí dilemes. No, no, és Güemar, Güemar.
Güemar, sí. Un tema que, segons expliques, vas concebre arran d'un viatge a les Filipines. Com sí. va ser aquest viatge? Què et va cridar d'aquest viatge com per
doncs,
fer aquest tema?
Sí, me'n vaig anar un mes a Filipines quan tenia 23 anys, tenia ganes de fer un viatge sola i vaig dir, vinga, doncs me'n vaig cap allà. I vaig estar un mes i per mi va ser un viatge molt increïble, va ser bueno, un procés d'estar amb mi, de mi mateixa, de valentia, d'aventures, de tenir un espai com meu a l'altra punta del món i explorar. Llavors, no sé, em va fer molt feliç, vaig sentir-me molt feliç, tota la gent d'allà, saps, totes les persones, les experiències, i quan marxava, doncs, no sé, sentia com una felicitat, però una nostàlgia a la vegada, era com un sentiment molt raro, però molt bonic. I recordo, doncs em va venir com aquesta melodia quan estava a l'aeroport i me la vaig gravar amb el mòbil.
O sigui, que és una melodia, perdona la pregunta, però sí que és una melodia basada en una melodia de sala d'espera, per entendre'm.
Bueno, podria dir-se així, sí, però no sé, em va venir al cap. I Güemar és el nom d'un filipí que vaig conèixer. No és una història d'amor, perquè
no,
molta
home,
gent...
No,
és que molta gent m'ho diu i
dic...
No,
ni m'importa.
Clar, jo sempre ho dic, no, no és d'amor, és perquè m'agradava molt el nom, em va crear molt l'atenció i volia posar algun nom relacionat amb Filipines i m'agradava aquest nom i el vaig posar.
Ara que dius això de Güemar, no sé, també he vist alguna imatge teva, alguna vocació, no sé si per tu o la mar i simbolitza alguna cosa en la teva...
El mar?
El mar, sí,
sí, sí, sí. El mar per mi és superimportant a la meva vida. Ha format part sempre des de petita. Tots els estius he anat a Vilassar de Mar i la meva família és molt de mar, hem tingut contacte sempre i sí, 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 per mi és inspiració, és relax i és sentir acompanyament i m'inspiro molt amb el mar, sí, molt, molt.
Déu-n'hi-do, quina introducció que fa aquí l'Elia Lucas.
Sí, sí, sí. La interpreta magníficament, m'encanta.
Sense of movement, però això no, moviment, no sé, més aviat és una balada, això.
Ja, sí, però per mi sí, és com el tema que ve abans de l'últim tema del disc, que és Shine, i va començar com una introducció una mica de Shine, però s'ha acabat convertint en un tema. I per mi és Sense of Movement com la sensació de moviment, significa com que s'està apropant aquell moment de brillar, de shine, és com el moment previ a quan ja s'està cociendo ahí tot i després ja arribes al moment de brillar, per mi és com un
és a dir,
moment
que seria,
previ a tot seria això.
Seria com una intro gairebé.
Sí, sí, és com una intro, sí.
Has plantejat, ara que dius això, has plantejat el disc com un recorregut, com un trànsit, diguem-ne, des a l'hora d'ordenar les peces, em refereixo?
Sí que estan molt pensades, com estan... O sigui, sí, l'ordre està molt pensat, però no l'he escrit pensant, vale, la primera és Güemar i després tal... O sigui, no està composat amb un recorregut, sinó que, bueno, són peces que he anat escrivint durant un temps i he decidit posar aquest ordre, però està molt pensat però no és com que no és un disc que tingui un fil conductor.
Va, parlàvem d'Elia Lucas, aquesta magnífica introducció que fa, i Elia Lucas, que també, per cert, té una obra molt interessant en solitari. un tema que em sembla que aquest el feu a duet, no? Aquest, el Sense of Movement. Mm. Una mica com vas confegir el quartet? Com vas triar els músics? Són més o menys tots de la teva generació, diguem-ne, com,
sí.
Com vas fer el teu...
I ens, bueno, ens coneixíem del taller i bueno, va ser a través d'aquell concert que t'he dit al principi de La Pedrera, perquè va coincidir que no, amb qui tocava, que era amb l'Héctor Tejedor, el Pau Gurpeu i la Lídia Facerías, que per mi va ser tot un procés superguai, i vaig començar amb ells i sempre estaré super mega agraïda. Mm-hmm. Però justament va coincidir que aquell concert no podien i bueno, jo havia començat a tocar amb l'Adrià i perquè bueno, també el fet de ser parella meva, doncs jo tenia ganes d'incorporar-lo al quartet i evidentment perquè m'encanta com toca. I bueno, llavors justament no vam poder i la Èlia i el Tomàs els vaig trucar i bueno, ja feia un temps que el quartet estava com una mica parat i aquí va ser com un ressorgir i vaig dir, jo necessitava com algun canvi, alguna incorporació nova, alguna, bueno, maneres de tocar noves i va funcionar molt bé i llavors vaig seguir amb ells, però ja, jo ja els havia escoltat abans i m'encantava com... M'encanta l'energia del Tomàs, m'encanta la sensibilitat de l'Èlia, també la sensibilitat i l'escolta de l'Adri, el bon gust que tenen tots per mi. O sigui, estan molt triats, és perquè m'agrada la seva manera de tocar, de veure la música i d'interpretar-la i la sensibilitat.
És un grup, diguem-ne, que pretens que sigui estable, amb el qual seguiu fent més treballs, més coses?
No ho sé, la veritat. O sigui, ara de moment vull seguir a tope amb aquest projecte i tocant amb ells, evidentment. Però també ja fa un temps que bueno, estic buscant nova música, estic amb la inquietud de composar noves peces i ho estic començant a fer. No sé què passarà, la veritat. Una mica ho deixo una mica en mans de
temps
l'univers.
Temps.
Sí. Sí, sí.
Solo la verdad canta. Solo la verdad canta. La pregunta és obligada. Té res a veure amb Solo la verdad és sexy del Gorka Benítez?
No té res a veure. Jo ho vaig pensar, dic, semblarà que m'he copiat o alguna cosa, però...
No, a veure, com signe d'admiració, dic jo, no? Però no sé si va ser professor teu en alguna
banda o... No, mai he coincidit amb ell, però sí que és veritat que havia escoltat el seu disc i m'encantava, o sigui, està en les meves influències, això segur, però em va sortir pues, aquest títol i al cap d'un temps vaig pensar, ostres, si s'assembla moltíssim el títol del Gorka Benítez. Però vaig pensar, bueno, no sé, potser també és maco, és que per mi és... sí, no sé, em va sortir així, però no. Té a veure sense voler, té una mica a veure, però no, tampoc era intencionat.
Però sobre la veritat, no sé si... A vegades es diu que la veritat està sobrevalorada, no sé què en penses.
Per mi és molt important la veritat, uh-huh. És molt important dir la veritat sempre. És una cosa que vaig aprendre fa un temps i se m'ha quedat allà gravada, és com... Sí, sí, sí. Per mi dir la veritat és fonamental i no suporto les mentides, no les suporto. Llavors vaig voler posar aquest títol perquè un dia que no podia dormir vaig dir, va, vaig a cantar interiorment el primer que em passi pel cap, el primer sense jutjar, sense res. I em va sortir la melodia, la primera melodia que sona, com comença. I em agrada molt, llavors... la vaig desenvolupar.
I té un cert ímpetu gospeliano, podríem dir-ho així, sí. No?
Sí, sí, sí. No estava buscat, no sé, em va sortir així. I és veritat que quan la vam començar a treballar, jo els vaig ensenyar el quartet i la vam començar a treballar, convidava, o sigui, el primer cop que la vam tocar era com molt gospel, i perquè convida a interpretar-la així. Però jo els vaig dir, no, en plan, fugim d'aquí, encara que tingui aquest aire de gospel, fugim d'aquí perquè no me'n vull anar a aquell terreny, perquè no és un terreny meu, tot i que em flipi, però jo no ho sabré defensar, no és el que vull mostrar, anem a trobar el so que jo m'imaginava, que és aquest.
Un so que tu t'imagines, i a mi em recorda de refiló, abans hem parlat d'estanguets, no sé, digue'm si estic en, que dirien en castellà, en lo cierto, no? Recordo una peça una mica de rasquillada d'un disc del Joshua Redman que es diu Elastic.
Ah, sí?
No sé si també anava... No sé si és un dels músics que escoltes, si també és una de les
no,
influències.
No, em fa molta gràcia ser del Joshua Redman perquè ja m'ho han dit alguns cops i
o sigui,
penso...
no sóc el primer.
No és el primer, no, i al·lucino perquè dic... Hosti, a veure, és un saxofonista increïble, eh? I el total respecte maximíssim, però no és un saxofonista que a mi m'agradi massa, la veritat.
Quin és el que més t'agrada?
Stanguets, ja l'he dit, el Garzone també té coses que em flipen molt, sí. Ara estic molt viciada com es diu, ara no em surt el títol, bueno, és un alto, no sé, és que m'agraden tant, per el Dexter Gordon m'encanta, el Chris Cheek em flipa, sí, molts, però justament el Joshua Redman és...
No, però més,
no
que
el tinc molt escoltat.
A veure, més que el Joshua Redman, em referia a aquest disc en concret, que és un disc que va ser molt important a la seva època, estic parlant de fa uns 20 anys.
Sí, 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 sí.
Aquest disc, l'Elàstic, el va gravar, em sembla que era amb el Brian Blade i el Sam Yahel, em sembla que era. I clar, dic, hosti, aquest tema una mica té una estètica que s'assembla una mica, però bueno, si tu m'ho aclareixes...
Sí, sí, no. Ah, Braxton Cook, això, l'alto que volia dir, que no em sortia, i m'encanta. Els altos m'encanten, el Perico em flipa també, o sigui, sí, sí.
Doncs anem a sentir-lo una mica més.
Vale.
Canvi de terç, no sé si una mica massa radical.
Està bé, m'ha agradat.
Anel, parlem d'aquest tema.
Bueno, és... Que ara recordant, no, quan el vaig escriure, venia una mica de... Sobretot de moments, no, com un desig de que les coses vagin bé. Sí, en aquell moment anava bastant enfocat com en amb la natura, que m'ha agradat molt que ho hagis dit al principi, sí. Lo de la frase, m'ha encantat perquè Realment ho penso.
Explica'm això, si dius, a veure, perdona, vaig a tornar a buscar.
Sí, sense natura no vivim.
Això mateix.
És que sense natura no vivim, saps? I,
bueno, és una obvietat, segons com. Bueno.
És una obvietat claríssima, però és que no ens en oblidem d'això, saps? I crec que és una cosa que s'ha de recordar cada dia, que sense la natura no viuríem i el món se n'oblida. I llavors aquesta cançó per mi estava enfocada, o sigui, pensava en això de dir, hòstia, és que sisplau, que la gent reaccioni, que algú, o sigui, que si tothom tingués en el seu cap, no, com aquesta presència, no, aquesta frase o el que sigui, que li recordi que l'hem de cuidar, i ja a títol individual, i ja no et parlo de les grans empreses, que al final són les grans responsables, que ens culpabilitzen a nosaltres, de tal, saps? Però bueno, és el gest, és la sensibilitat de dir, doncs, pues vaig a cuidar això, no llançaré això, la colilla al terra, saps?
Els petits gestos, sí.
Pues aniré amb la cantimplora, saps? Com és tenir-ho present, són petits detalls, però és que si tothom els té presents canviaria tant, saps? És cuidar-la, és cuidar la natura, per mi és vital.
Et defineixes com a ecologista, entenc,
sí,
no?
Sí, 100%.
Escolta'm, el que hem dit una mica abans, l'anhel també és l'anhel de continuar, m'imagino, de fer més coses.
Sí, tant.
A mi, una mica ja abans d'encarar la recta final, m'agradaria parlar d'un tema que no surt en el disc. I que sí que sé que l'has gravat, que és un disc que es diu Meditació. I que és del teu besavi,
sí.
Joan Duran i Alemany. Qui era Joan Duran i Alemany?
Va ser un músic i compositor, pianista, que va fer molta música de pel·lícules d'espanyoles, del cine espanyol, durant els anys 40 i 50. I sí, era un gran músic i un gran compositor, i va fer moltes pel·lícules, sobretot això, sobretot feia bandes sonores. I va escriure Meditació, que aquesta és una peça que la va escriure per la meva tia àvia, la germana del meu avi, pel seu casament. És una peça que va fer a piano sol, que és preciosa, i jo tenia ganes de fer algun arranjament d'alguna música seva, i quan vaig escoltar Meditació em vaig dir, vale, l'he de fer d'aquest
tema. Perquè tinc entès que aquesta partitura té tota una història, no? Que es va trobar, no? Com va anar la cosa? Que es va trobar a l'arxiu de la Filmoteca de Catalunya, pot ser?
No, bueno, lo de la Filmoteca va ser posterior. O sigui, jo aquesta partitura la vaig trobar perquè la meva cosina me la va passar perquè la meva tieta li va passar. O sigui, ha sigut això com a
la altra filmoteca
família. Va ser posterior perquè el Josep Lluís Falcó, ara no recordo el cognom, bueno, estava en contacte amb la Filmoteca, i ell és una persona que vol preservar la música d'aquells anys, i llavors ens va demanar a la família, sí, Josep Lluís Falcó, ens va demanar a la família si podíem cedir la música del nostre besavi, bueno, del meu besavi i això, per poder-la estudiar, perquè tot estigués a l'abast de tothom i la gent, pues, que estudiés música o bandes sonores o el que fos pogués accedir a tot això. I ens ho va demanar, i llavors doncs vam accedir, i se li va fer un homenatge al meu besavi i tot, va ser molt bonic, i ara doncs tot l'arxiu musical està a la Filmoteca, es pot consultar tant des de la web o també pots anar a consultar-ho presencialment, i sí, o sigui, va ser posterior això.
I com va ser que vas enregistrar-ho ni més ni menys que amb Joan Albert Amargós?
Perquè estàvem, ja, increïble, perquè estàvem, bueno, va ser el meu tutor del TFG, del taller de músics, i jo, bueno, sí, va ser el meu tutor, que va ser un procés increïble de tenir-lo de tutor, i llavors vaig pensar, vale, vull fer un arranjament que sigui com de saxo i piano, i el vam anar construint, no? Jo tenia unes idees, li transmetia i m'assessorava, pensava en coses i tal, i va ser com tot un procés d'arranjament, i ens va quedar una peça molt maca. I llavors vaig pensar, ostres, jo això no només vull tocar-ho al TFG, sinó que m'agradaria que estigués enregistrat. I li vaig demanar si voldria enregistrar-la, i em va dir que sí, superràpid. És una persona increïble, el Joan Albert, i la vam gravar.
Em ve al cap una pregunta. És possible que d'aquí un temps, a lo millor veiem un treball teu, un espectacle, un recital, un concert amb música del teu besavi, per exemple?
Podria ser, podria ser. És,
I amb aquest grup actual o amb
No ho sé, ja, és que tinc tantes idees sempre que a vegades em costa decidir quina vull dur a terme, la veritat, però sí, és una idea que tinc al camp ronda fa temps al cap, d'arranjar més música del meu besavi i sí, sí, i fer un projecte d'això i tant, o incorporar algunes cançons dins el meu projecte, però sí, sí, és una inquietud que tinc també.
És l'únic músic de la família o hi ha més música, bueno, a banda de tu i el teu besavi, vull dir?
Així que es dediquin 100% sí, però, bueno, la part de la meva tia àvia, tots els seus fills, o sigui, els meus tiets segons, els cosins del meu pare, tots canten, toquen la guitarra, toquen el piano, o sigui, no, bueno, tinc un tiet que és pianista, sí, però la resta ho han fet més com a hobby, però, bueno, són increïbles. I els meus cosins també, tinc alguns cosins que toquen la guitarra i que sempre han estat connectats amb la música, sí, sí.
Doncs escolta, estem arribant al final, no sé si vols afegir alguna cosa, alguna informació d'interès.
No ho sé, no, està bé.
Bueno, anem a informació pràctica.
Vale.
Qui vulgui comprar el teu disc i seguir-te, des d'on pot fer-ho?
Doncs des d'Instagram. Em pots seguir a Instagram, a Spotify també, però bueno, per més contacte directe poden seguir a Instagram i si volguessin un disc poden escriure a mi.
I qui vulgui escoltar-te, pròxims sí. bolos, tens a...
Sí.
Si pots fer algun anunci.
Sí, mira, al gener toquem al Centre Cívic Fort Pienc i al Centre Cívic Can Déu, però ara estic fatal i no me'n recordo dels dies.
Bueno,
però bueno, si busquen a la web, exacte, Centre Cívic Fort Pienc i Centre Cívic Can Déu, i al febrer al Centre Cívic Urgell, també. El 13 de febrer, aquest me'n recordo.
Doncs Marta Duran, moltíssimes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
Abans d'escoltar aquest tema, doncs això, de l'últim tema, que serà Shine, el tema que dona nom al disc, res, simplement moltes gràcies això a la Marta Duran, a Ràdio Fabra, al Taller de Músics, i molt especialment també moltes gràcies a la Candela Carrera, la productora d'Escolta'm, Martí Ferrer, qui us ha parlat, i Lluís Benavides, a les vies de so. Acabarem això, com dèiem, amb aquest tema, que és el tema que justament dona nom al disc del qual avui n'hem parlat. Shine, fins la pròxima emissió.